Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, arribem a les 12:20 minuts. Estem a la meitat de la setmana ja, dimecres 17 d'octubre del 2018. I hores d'ara tenim 17 graus a la ciutat de Lleida, en teníem 16, ens van parlar d'una lleugera recuperació de temperatures, doncs mira, un grau més tenim. Què farem avui? Doncs, com sempre, buscar aquesta previsió meteorològica. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dimecres ja saps que tenim aquí un advocat i ens parla, des del punt de vista dels advocats i de manera entenedora, que tots ens va bé, a mi el primer, doncs d'històries, de coses que passen, que surten a vegades a les notícies i no sabem exactament què ens estan dient. Doncs avui li preguntem a l'advocat. També tenim l'entrevista cosmopolita, us la recomano molt, molt avui. I la finestra dels records, amb el Joan Bellmunt, que ens durà cap a la una. A partir de la una, la N240, parlem d'OSI. I a dos quarts de dues, l'Info Cope Lleida, amb les noves tecnologies, amb Jaume Sitjà i David Casero, que ens duran directes cap a les dues. Et recordo que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè ens facis arribar, doncs, missatge de veu, sobretot, perquè ens encanta escoltar la veu, però perquè ens facis enviar, ens envies, doncs ens facis arribar qualsevol proposta que tinguis. Mira, he de tornar a agrair. Ahir m'ho van enviar ahir i no ho vaig veure fins a quan ja acabàvem el programa, els alumnes de cinquè de l'Escola Alba, que dilluns van estar aquí i que van estar visitant la ràdio, tots, els prop de no sé quants són un munt, més de 50 o uns 50, i que el darrer grup doncs va estar al començament, que els van fer entrar en directe, va ser tota una experiència. Doncs ahir ens enviaven una nota de veu, que és el que sempre us demano, al 664-526-180, el nostre número de WhatsApp, agraint doncs la rebuda i aquesta visita a la ràdio. Per tant, escolta, el que ho agraeixo sóc jo, que són aquestes coses que sempre ens agraden, que són magnífiques, que ens visitin doncs escolars i que gaudeixin d'aquesta meravella com és la ràdio. Escolteu, que anem a fer una pausa i de seguida busquem la previsió meteorològica.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. Doncs ara sí, ja dèiem que tenim 17 graus a la ciutat de Lleida. Connectem amb l'Agència Catalana de Meteorologia, amb l'Agència Espanyola de Meteorologia, perdó, i amb l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres tenim un cel amb intervals de núvols i no descartem ruixats aïllats, preferentment aquesta tarda. Les temperatures no variaran molt, amb màximes de 22 graus a Lleida, a Balaguer i a la Seu d'Urgell. A Tàrrega arribarem als 21 i a Viella màximes de 20. El vent continuarà fluix i variable. Demà dijous tindrem un cel més tapat, ja amb precipitacions. Al sud poden ser bastant més fortes, amb tempestes a la zona de la depressió central i, a més, les temperatures màximes baixaran. La mínima, en canvi, puja aquesta nit. Arribarà als 12 graus a Lleida o Balaguer, fins als 13 a Tàrrega, 10 graus a la Seu i 6 a Viella. El que fa el vent, demà bufarà de l'est i el nord-est amb més intensitat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs això és darrera hora. Hi ha en marxa una operació policial contra el tràfic de marihuana al Farràs. Els Mossos d'Esquadra escorcollen diversos domicilis al carrer Nou. I degut, doncs, a les pluges i a tot plegat, hi ha hagut dues esllevissades i que han fet tancar la carretera al Port del Comte. L'Ajuntament de la Coma i la Pedra, titular de la via, desconeix quan es podrà tornar a obrir la via. Es retarda també l'execució de les obres de la presa de l'Hostalet per l'augment del cabdal del Noguera Pallarès. El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà diu que els treballs no estaran enllestits fins al mes de desembre. I han capturat l'os goiat a l'Aran. Ara, per què l'han capturat? L'han tornat a deixar anar, però sabeu per què? No és per canviar-li... Mira, ho diré col·loquialment. I han canviat les piles del GPS que porta al collar, perquè així el tenen localitzat. Les bateries, per entendre'ns. Clar, a l'os no li podem dir que cada any se'n vagi amb un punt de recàrrega i es recarregui. No, l'han d'agafar, immobilitzar-lo, canviar-li les piles del collar... És tot una experiència, de totes maneres, i el tornem a deixar en llibertat i el tornem a tenir localitzat a través d'aquesta senyal de GPS. En fi, Territori i Sostenibilitat, Ulla, atura el projecte del càmping al Parc de les Basses de Lleida. La paeria critica les traves del govern a projectes a la ciutat i es compromet a seguir treballant en la recuperació de l'espai per al gaudi de la ciutadania. És curiós, pensava que tots a Catalunya estàvem al mateix vaixell, oi? Catalunya, la Generalitat, Lleida... Però, ull, que això de que a la Panadella hi ha com un canvi d'aires... No ho sé, però aquestes coses... Tampoc vull ser ara aquí oportunista, però aquestes coses et fan mal pensar, perquè, escolta, és que es denegue tot aquí. No sé, hem de saber per què ha passat. En fi, anem a parlar d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banfetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, parlem de futbol, avui és el dia. Avui és el partit de l'esperança, diguem-li així. Copa del Rei, tercera ronda, parlem del Lleida Esportiu, Évora Lleida Esportiu, a les 5 de la tarda. El que guanyi a la proper sorteig de la Copa del Rei ja li tocarà segur un equip que estigui immers en competició europea, per tant, els grans. Gerard Albadalejo diu que veu l'eliminatòria al 50%. Recordem, és avui a les 5 de la tarda, amb partit únic.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, aquí està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ara us explicaré, perquè ahir dèiem, jo deia per antena, i després fora d'antena encara la burxava més a la Mari Carmen. Dic, a veure, Mari Carmen, és que no hi ha rebó de Lleida i tal. Que sapigueu que la Mari Carmen és totalment transparent i jo tampoc li dic res. És a dir, jo no li dic, Mari Carmen, busca aquestes notícies i aquestes no les diguis. Les incòmodes no les diem i les boniques sí. No, al contrari. Diem exactament el que va passar, Mari Carmen. Exactament.
Exactament.
Si és bo, és bo. Si és dolent, és dolent. Perquè això és un reflexe històric i ja està. No,
i jo busco i rebusco a veure si trobo coses bones i coses que a nivell nacional també es poguessin... Perquè no solament a nivell local, sinó a nivell nacional, per a veure si trobem alguna cosa. Però i últimament sembla que anem amb la mateixa línia.
A veure, 17 d'octubre del 93, a veure si hi ha sort avui.
Doncs, bueno, és una cosa bonica. Comencem parlant de que es van trobar restes del segle XVIII sota el Pont Vell. Va aparèixer la part d'una torre que defensava l'únic pont l'any 1668, al segle XVII. Els estrats inferiors podien amagar utensilis de l'edat mitjana. Els arqueòlegs cercaven als voltants de Nadal vestigis de l'antic cap pont i d'una fortalesa. Hi havia dubtes sobre la necessitat de conservar-los in situ. O sigui, dubtes, perquè ja sabeu el que passa, si es volen fer obres i allò no es pot tocar. Bé, doncs també ahir, 16 d'octubre de l'any 93, es van celebrar molts actes a Lleida recordant la mort de Lluís Companys. Pep Coll va llegir el manifest que per aquesta ocasió va redactar Paco Candel, escriptor. La població del Tarròs va acollir diversos actes institucionals i personals de reconeixement. Esquerra Republicana de Catalunya va llançar 4 salves a la Seu Vella en homenatge al president. També era notícia que 500 persones havien demanat viatjar gratis a la Pobla de Segur. La promoció que s'estava fent del tren de la Pobla va tenir molt èxit. Excursions de més de 10 persones podien viatjar gratis. El president de la Diputació considerava que aquesta iniciativa podria servir per apropar la gent a la muntanya i es pretenia que la gent que vivia a muntanya també utilitzés el tren per accedir a la capital, per baixar cap a Lleida. El Departament de Sanitat de la Generalitat va advertir als nuclis de població de la comarca de l'Alt Urgell sobre la cloració d'aigües. La Generalitat va donar el plaç d'un any per complir amb els requisits exigits per l'administració. I acabem amb el conseller d'Agricultura, que en aquells moments, l'any 93, era el senyor Francesc Xavier Marimon, es va manifestar partidari de les taxes pels boletaires. Degut a la massificació de persones en aquesta època als boscos, sense coneixements de recollir bolets i no fer-los malbé. Els feien malbé i, per tant, això és un problema també per l'ecosistema. Es proposava acotar els boscos, lo que no va agradar al conseller.
Clar, però de totes maneres és que no tenim mesura, la gent. Quan es posa de moda una cosa, tothom fem allò.
No, però ara ja s'està aconseguint que s'ha de pagar o s'està acotat, poc a poc, perquè s'ha anat conscienciant també.
Bueno, és que quan et toquen la butxaca és molt més efectiu que posar una tanca.
I aquest any que hi ha hagut tants bolets perquè ha plogut, doncs la gent s'hi van tirar de cap i llavors els ajuntaments van dir: parem.
Hi ha gent que és molt respectuosa amb el medi ambient, és a dir, que pot anar per la muntanya, i quan marxa no trobes cap rastre, i hi ha gent que escolta, ho trepitja tot, deixa deixalles i d'altres històries. Vull dir que hi ha gent i gent, també, però vaja, ens han de tractar al final a tots per igual, per desgràcia, no? Paguem justos per pecadors. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà a tots, amics.
Esto es lo que escuchas cuando te están haciendo una resonancia magnética. Y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu seguro lo cubre.
Pues no.
Mejor, confía en un experto del Corte Inglés Seguros. Este mes con hasta un 15% de descuento en tu segurísimo de salud. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Tengo una notición.
Dime.
Pues que mientras utilizáis el móvil para haceros selfies, yo gestiono mi seguro de coche con él y de la forma más fácil puedo hasta pedir una grúa. ¿Qué me dices?
Pues que llegas tarde, amigo.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden. Les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dimecres arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
I igual que la setmana passada i l'anterior, està amb nosaltres avui el Josep Lluís González, Gómez, perdó, Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Tinguer.
Ja t'havia rebatejat ja.
Sí.
Josep Lluís, escolta, estem parlant de temes molt interessants, molt interessants. Jo ho he de dir, mira, ho dic aquí en antena perquè la gent no es pensi que ni preparat, eh? Mai hagués pensat que parlar amb un advocat seria tan profitós, interessant i divertit, eh? De vegades potser la figura de l'advocat és una persona sèria, que escolta, que vigila el que li diguis i tal. De veritat que nosaltres, amb el Josep Lluís, quan preparem aquests espais, i estem a la redacció, asseguts aquí a la ràdio, de veritat que aprenc i és una persona que, escolta, es nota que també pot ser que es dedica a la docència, que sap explicar i que t'explica temes, a vegades, doncs, difícils, d'una manera tan pràctica i tan fàcil, que us recomano que aneu a Gonzalo Abogados quan tingueu qualsevol problema que hagi d'intervindre un advocat, de veritat, que al cap i a la fi són les persones que ja entenen i després la persona també influeix molt.
Gràcies per les teves paraules, Ricard. Això de ser divertit me preocupa,
Divertit des del punt de vista de que a mi m'agrada aprendre coses. I clar, quan t'expliquen tantes coses i tantes curiositats i també he de dir que quan la persona que t'ho explica veus que ho viu, també és una altra història. Vull dir, això és com veure un jugador de futbol que està gaudint del que fa. Dic futbol per canviar de tema. La gent que posa passió a la seva professió es nota, sigui la que sigui. I això és bo. A Gonzalo Abogados trobareu al Josep Lluís, però també trobareu a companys que properament també estaran amb nosaltres. Per cert, dit això, nosaltres de les converses que fem a la redacció també sorgeixen temes que després els traslladem al Josep Lluís i diuen, escolta, hi ha temes que jo crec que podrien ser interessants i doncs els tractarem a l'espai d'advocats que tenim els dimecres. Però que si tu que ens escoltes des de casa tens un tema particular i et feia por de dir-lo, perquè igual només m'afecta a mi, de veritat, que sempre hi ha algú altre que està afectat pel mateix tema. Fes-ho, tenim un número de WhatsApp, envia'ns un missatge de text o un missatge de veu, és igual, al 664-526-180, 664-526-180, perquè aquí el Josep Lluís o jo podem estar parlant de mil temes, però els que volem és parlar de temes que us importin a vosaltres, a la gent que ens escolti. Per tant, us ho posem així de fàcil, és gratuïta. 664-526-180. Missatge de text o missatge de veu, i amb la mesura de les necessitats, doncs, tractarem aquests temes, que al final són els que han de ser els importants. Fa dues setmanes, Josep Lluís, parlàvem, entre d'altres coses, de les assegurances, de com han anat evolucionant, de noves normatives, de històries noves que surten al voltant de les assegurances, i crec que és un tema del qual hem rebut algun missatge que ens han preguntat, escolta, jo quan vaig a fer una hipoteca em demanen una assegurança, o d'altres persones que, si estic obligat o no, o d'altres persones que et diuen les assegurances de vida, què em poden demanar i què no em poden demanar, fins on poden arribar i fins on no. Anem a tractar aquest tema de les assegurances, Josep Lluís.
Bueno, el tema de l'assegurança, la veritat és que és amplíssim. Podríem parlar de 50.000 aspectes totalment diferents, perquè, a més, assegurances no és que sigui algo monolític, sinó que hi ha molt tipus d'assegurances. Jo, l'altre dia, quan estàvem parlant, feia referència a una modificació que hi ha hagut de la llei al mes de juny d'aquest any. Hi ha hagut una modificació de la Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris i, a la vegada, una modificació de la Llei de Contracte d'Assegurança, que estableix el principi de no discriminació per raó de condicions de salut, no discriminació per raó, literalment diu, de VIH i SIDA i en altres condicions de salut. És a dir, que no ens poden o no ens tindrien que poder denegar l'accés a la contractació d'una assegurança o no ens podrien imposar unes condicions més gravoses, més oneroses que a una altra persona que no tingués una problemàtica de salut. El principi d'igualtat existeix a la Constitució, és evident, però de tant en quant va bé que ens el recordin i que ens el recordin específicament. És a dir, que en aquest cas d'aquí el que es diuen és que no ens poden denegar una assegurança o no ens la poden, teòricament, fer més cara. Dic teòricament perquè hi ha algú que ha dit que això, aquesta reforma, són, com ho ha dit en castellà, ho repeteixo, mucho ruido y pocas nueces. En el sentit perquè la llei acabe, o la reforma acabe dient, salvo que se encuentren fundades, aquesta discriminació, fundades en causes justificades, proporcionades i razonables que s'hagin documentades prèvia i objetivamente. És a dir, si ens, d'alguna manera, ens discriminen, ho tindran que fonamentar o tindran que justificar, i si no, pues, a pesar de la nostra malaltia, tindrem que rebre qualsevol el tracte de qualsevol altra persona.
El que està clar és que jo, com a particular, com vaig a contractar els serveis d'una assegurança, mentir no he de mentir.
No. A veure, una cosa és que no em puguin discriminar i una altra cosa és que quan contratem una assegurança... Estem parlant en aquest... A veure, qualsevol tipus d'assegurança hem de respondre amb un qüestionari, sigui la de la llar, sigui la d'automòbil. Quan contratem l'assegurança d'automòbil em preguntaran pues, quina antiguitat té el meu carnet de conduir, etc. I quan estem parlant potser el problema afecta bàsicament les assegurances, en aquest cas, genèricament de vida, ¿vale? Assegurances d'assistència mèdica, assegurances d'invalidesa, assegurances de mort... El que estem parlant d'aquestes assegurances és que lo normal és que ens sotmetin inicialment amb un qüestionari. Això no canvia. És a dir, jo quan contrato una assegurança tinc l'obligació de declarar el risc. La meva edat, la meva feina, les meves patologies habitualment prèvies, inclús me poden fer alguna pregunta referent als meus avantpassats, per saber què entès. Això he de continuar fent. Va? I he de continuar dient la veritat. Si no hi ha qüestionari, no tinc obligació de dir res. Si segueix qüestionari em pregunta per l'aspecte A, B i C, no tinc que contestar per la Z o per la T.
Vull dir,
no
tinc... Incidir en el tema de dir la veritat, perquè si mentim en això, el dia que necessitem fer anar l'assegurança, que ojalà sigui mai, però el dia que la necessitem, la companyia pot investigar i ràpidament es pot agafar allí i anul·lar-ho.
A veure, hi ha una sèrie de conseqüències. Les assegurances de vida tenen un règim, les assegurances, la resta d'assegurances tenen un altre règim, les assegurances que anomenem de danys, però efectivament pot tindre unes conseqüències negatives. És a dir, jo he de dir la veritat, i si no, si hi hagués, sobretot quan hi ha mala fe, quan hi ha dolor, quan hi ha amagament, això pot tindre unes conseqüències negatives, fins i tot arribant a no pagar la prestació corresponent. Per tant, això ho he de fer. Si no tinc qüestionari, no hi ha cap problema. Si alguna cosa... jo pateixo una malaltia que no la sabia i no la declaro, doncs també és normal i no ha d'ocasionar cap problema. El problema és quan això ho amaguem, ¿vale? Jo he de manifestar i m'han de, en principi, fer l'assegurança, el que passa que és lo normal també serà que segurament les companyies adequen la prima que he de pagar amb aquell risc que tenen, no? Aquesta és una mica la idea. Però que avui en dia no hi haurà cap excusa no raonada per part d'una entitat, una causa no fundada per poder-me dir no, nosaltres no volem contractar amb vostè. Mm-hmm. Va? Una altra qüestió, una altra polèmica, que crec que al meu entendre potser és tan o més important, és que succeeix quan ja estic en una companyia, quan ja porto cert temps i pues, tinc una malaltia crònica, tinc una sèrie de necessitats d'aquesta assegurança freqüents, o quan fins i tot, a lo millor sense fer anar mai aquesta assegurança, arribo a una determinada edat, sembla que l'edat fatídica sigui els 65 anys, i un bon dia me diuen que ja no me prorroguen l'assegurança. Habitualment les assegurances solen ser per el plaç d'un any.
És legal, això?
Sí, sí. O sigui, el que diu la llei...
La companyia pot rescindir unilateralment o no renovar?
Sí, però ho pot fer la companyia i ho podem fer nosaltres. Sí. Uh-huh. La llei el que permet és que abans del termini del període en curs, la companyia amb una anticipació de 2 mesos i nosaltres amb anticipació d'un mes, diguem que no volem continuar amb l'assegurança. Jo me vull canviar d'assegurança o, senzillament, no vull tindre assegurança. Dic, senyors, un mes abans... me dono de baixa de l'assegurança del cotxe, me dono de baixa de l'assegurança de la llar o me dono de l'assegurança del tipus que sigui. Per anar-me'n a una altra companyia perquè m'ofereix més prestacions o perquè sigui. I la companyia ho pot fer amb mi. O sigui que, d'alguna manera, la idea de que les assegurances són per tota la vida no és necessàriament així. Pot ser així, no? Pot ser així, però pot ser que no. La qüestió està en que a vegades aquesta baixa es pot produir per raons... entre cometes justificades, en el sentit que n'he fet ús força de l'assegurança, no sóc rentable, o a vegades per un factor purament de risc per percentual, arribo a una determinada edat i tal. No, sembla que això es vol corregir, Això passa, però sembla que es vol corregir, i amb aquesta direcció van tant la Direcció General de Seguros, la Direcció General de Seguros, com UNESPA, que és la patronal de les assegurances, és a dir, que quan l'assegurat tingui un comportament absolutament normal, que això no es doni. I les assegurances, les companyies de més prestigi, quan hi ha un compliment, en principi aquesta pràctica no... Però, de tant en quant, succeeix. I, de fet, hi ha algunes poques sentències que diuen que aquesta conducta, quan se produeix per part de la companyia sense motivació, pues, és contrària a la mala fe i l'anulen. Mm-hmm. Una altra qüestió és que, bueno... que com que jo entro en una situació de risc a partir de certa edat o a partir de certes condicions, doncs la meva prima passa de ser aquí a ser.
Correcte, això és comprensible.
Comprensible, però fixa't que l'any 2015 un grup parlamentari va voler introduir una reforma en el sentit que no es va continuar amb el tràmit d'aquesta llei, de que hi havia un avantprojecte que insisteixo, no es va convertir en llei, de tal manera que, diguem-ne que en cas de que s'agreugés el risc, la meva prima quedés congelada. És a dir, que no me la poguessin pujar. Això va entrar al Parlament l'any 2015 i no va prosperar. I jo no diria que... Potser diria que els tiros en el futur aniran per allí. Però també hem de ser una mica conscients que si jo tinc més despesa i a mi no me pugen la prima, la despesa que jo genero la tenim que seguir suportant entre els demés assegurats. El qual és la finalitat de l'assegurança. L'assegurança és socialitzar riscos entre tots.
Correcte.
Aleshores, sembla que hauria d'haver una prima inicial i que aquesta prima inicial no podria patir alteracions. Això és una iniciativa real al Parlament espanyol, però que de moment no va tirar endavant.
Doncs avui hem parlat d'assegurances, ja sabeu, teniu a disposició el nostre número de WhatsApp, perquè ens envieu un WhatsApp de text o de veu ens agraden més, però vaja, de text també, 664-526-180, perquè ens proposis el teu tema, el teu, mira, ja t'ho dic així, el teu particular. Segur que hi ha alguna altra persona que ens escolta que també li servirà. 664-526-180, avui hem parlat d'assegurances amb el Josep Lluís Gómez, de Gonzalo Advocat. Josep Lluís, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, hi arriba el moment en el que us oferim l'entrevista més cosmopolita o cosmopolita, no sé si el més ja l'hem perdut aquest any. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard.
És més cosmopolita o cosmopolita segueix?
Si és molt més, igual ho sortim del mapa. O sigui que aquí sempre busquem el personatge aquell de dir, bueno, i avui...
Que consti, aquí... que estic emocionat avui.
M'esforço molt, eh?
No, però estic emocionat...
El meu director me pega moltes bronques i me diu, escolta, però aquest personatge, per exemple, la setmana passada me deies, clar, perquè tu...
el meu director, a qui et refereixes?
A tu, a tu. Ah, vale. Tu ets el que manes, el que ets més donante de la casa.
Això.
Allò de cabell, vull
dir. No, mira, ara us explicaré una cosa. A mi el Cosme mai em diu en qui entrevistarà, mai.
No.
I ja està bé, ja està bé. Jo ja li vaig dir, mira, que així és sorpresa. Però ahir et vaig veure un paper a sobre de la taula i dic, ostres, dic, si és aquest... És que estic emocionat, eh?
Jo sé que t'agrada molt l'olor a...
A benzina.
A benzina, no? Que t'agrada molt, sí. Moltíssim. Que quan parles d'aquest tema, el futbol t'agrada, però quan parlen de motos i parlen de cotxes, tu disfrutes com
sí,
un
ginjo. Sí.
Jo ho reconec. Hi ha algú també d'aquí de la casa que comenteu aquests temes. Jo no sóc molt, jo era de tenis de taula, eh? O sigui, d'aquestes coses...
Bueno, jo també vaig jugar amb això,
Bueno, però jo era campió provincial i tu no vas arribar. I el
jo, era, no... jo era campió de la marista, comarca. De la comarca.
Ah, bueno.
Vaig ser un any.
I tens tants trofeus que me guardo jo?
No.
Això no ho guardes.
Tinc una medalla.
Jo tinc una persona que guarda molts trofeus i molts guardons i que en el món del motor és el màxim exponent a les Terres de Lleida. I de nom es diu Isidre. I això és el que tu vas veure.
Allí sí, senyor.
Isidre Esteve, pues sí. És el que avui tenim aquí. Isidre, benvingut i bon migdia.
Hola, què tal? Com esteu?
Llavors que ens ho passem bé aquí, eh?
Bueno, es tracta d'això. És important, és important.
Isidre, jo estic molt preocupat. Perquè m'han dit, tu xerres bé, fas conferències, però l'Isidre qualsevol dia et passa la mà per la cara, perquè fa unes conferències magistrals a empreses, a gent, a entitats benèfiques. Déu-n'hi-do, no?
Bé, sí, al llarg del temps m'he anat descobrint a mi mateix i espero que encara em quedi força per descobrir, i és veritat, és dir, a part d'anar molts anys en moto, ara amb cotxe, vaig provar aquest tema de poder compartir les meves experiències amb molta gent, amb el sector empresarial, amb el social, i m'agrada, la veritat és que m'agrada el que faig i m'hi trobo bé.
Qualsevol dia te lloguem de tertuliano aquí a la COPE, Sí, si ho tenim clar. Bé, segur que molts que ens escolten, el Xavi Pérez, tota la gent del Deport, l'amic Square, el Ricard, tothom estaríem contents de tindre't a casa.
No es pot dir mai que no, Escolta'm, no sé el que un farà en el futur. Estaria bé, segur.
Per a aquells que no coneguin, on vas néixer?
Vaig néixer, jo soc d'Oliana, però vaig néixer a la Seu d'Urgell, i la veritat és que moltes vegades això em passa. No, però és de la Seu d'Urgell, no, soc d'Oliana. Allà a la Seu d'Urgell hi ha hospital, d'Oliana no.
A mi quan me diuen català o espanyol, dic lleidatà. Que és el millor, no? Primer a casa teva, no?
Sí, va, naturalment, un cas assocent, per tant, sempre és el primer.
Quan vam tindre les inundacions, quasi bé baixes de cop i volta, des d'Oliana a Lleida.
Bueno, escolta'm, nosaltres abans vivíem a les afores del poble, molt a prop del riu, i a vegades que ens vàrem tindre a prop.
I tu eres un noi d'aquests traviesos entremaliats o no?
Crec que sí. Sí, fem moltes coses i fem enfadar a vegades molt els pares. Però bueno, jo penso que ens portàvem força bé. Penso que encara vam sortir prou bé.
I eres molt ligon o no?
No. Jo em sembla que sempre he sigut bastant tímid i amb el temps he anat solventant aquesta faceta que tenia de petit.
I eres d'aquells que t'agrada la ballar-ho, que anaves a la seu a ballar i tot això, no?
No gaire. No. Sortia poc, vaig sortir més entre els 16 i 17 anys, una miqueta més, i als 18, quan vaig començar a córrer en moto i això, va haver una època que vaig dedicar el 100% del meu temps a la moto i inclús sortia poc.
Tinc molta amistat amb la Zamora i me deia, era molt tímid, però qui l'ha vist i qui lo ve, eh?
Amb l'Emili, sí, era molt tímid. Moltes vegades hi ha diferents maneres de comunicació que m'ho diuen, no? Però si abans no parlaves i et costava molt i tal. Sí, era tímid, ho haig de reconèixer.
També ho era el Jaume Vilamaixó quan era ciclista, que després va muntar botiga i déu-n'hi-do, també ve darrere d'en Vell ara. Quants anys tens ara, Emili?
Ara en tinc 46.
46. I no t'has preguntat alguna vegada què hace un chico como yo en un sitio como este, això de les motos, dels cotxes, quan hagués pogut estar en una empresa?
Bueno, és ben veritat que jo vaig decidir fer això, vaig apostar per fer això, perquè és algo que des de petit m'agraden les motos, el que no hagués pensat mai que m'hi pogués dedicar a això, és a dir, que em pogués viure, per ser clar. No, jo veia el món del motor i les motos com algo per sortir a passar-ho bé amb els amics, a disfrutar de l'entorn, i mentre feia de cambrer a casa tenim un negoci d'hostaleria i feien curses al voltant i veia parar els diferents corredors amb les seves furgonetes i baixant les motos noves, és veritat que algun dia vaig pensar, hòstia, això té que estar bé, no?, poder fer això. I mira per on, al final vaig poder-ho fer.
Però això, jo sempre ho he dit, això pot ser molt bonic, però allò de ficar un casc que et tanca lletant el cap i que t'has bastant apressionat, no? Té que ser una cosa impactant, no?
Bueno, no, en el meu cas, escolta'm, el tema de posar-me el casc era com dir, som-hi, no? Ara va de veritat. És veritat que quan sortíem de joves amb la moto per la muntanya no anàvem ni equipats, anàvem amb texans, unes bambes i poca cosa més. Però el tema de posar-se el casc, en el meu cas, no? Va ser un moment de dir, val, i ara començarem a córrer de veritat, per tant, anem a equipar-nos i ara potser comença algo nou.
És seguidor dels Márquez o no?
Sí, naturalment.
Primer
perquè els conec, des de petits, i conec els seus pares i de fet ells i la seva família doncs, van començar més en l'off-road que no pas en el món del circuit. Després van passar al circuit, però els conec molt, els conec des de petits, els dos germans, el pare, la mare, tots.
Isidre, hi ha una cosa que a mi em sobte, no? Quan se va començar el Dakar, aquí a Lleida, d'això no se creia ni molt més, al desert, jo recordo en José Luis González i tota aquella gent, que van dir quatre locos que tenen diners i se'n van de juerga.
Bé, això és el que a la millor molta gent pot pensar, perquè és veritat que un gran gruix de la participació de la gent en aquest ral·li són gent que s'ho poden permetre, val? Però no ens hem d'oblidar que hi ha un altre, que són gent professional, que es dediqui a això, i un altre, que són gent que volen arribar a ser professional. Es diuen com tres esglaons com a mínim en el Dakar, no? I és veritat, als inicis, quan comentes lo de Lleida i els Abrils González, jo el recordo, a més, moltíssim en els Abrils, i a tota la gent que en aquell moment formava part del Lleida Dakar, aquest projecte que van començar el Fernando Gil, amb el Gonzalo i amb els Abrils, i que jo vaig vindre després i vaig tornar a engrescar amb els Abluís i tot un sector empresarial de Lleida, inclòs les institucions, naturalment, per continuar això. i penso que van fer molt bona feina, bé, de fet, amb el Lleida Dakar.
Sí.
Vam aconseguir fer un quart absolut en el ral·li.
Sí, sí, jo recordo, aquesta casa vam connectar diàriament amb vosaltres, que a vegades era molt difícil i connectàvem, i amb tu havíem connectat més d'una vegada.
Era maco, això, no? Jo me'n recordo tot el que vam arribar a fer durant 4 anys que jo vaig estar en el Lleida Dakar, totes les trobades que vam fer, totes les curses que vam fer, penso que d'una il·lusió vàrem aconseguir fer una feina increïble, que en el meu cas aquesta il·lusió i aquesta feina em va servir després per fer un salt cap a un món més professional del món del rally ride.
Digue'm-ne a les institucions, qui és el primer que creu en tu? Quina persona? Digue'm el nom, perquè la Diputació va ser un puntal important. Qui va ser aquella persona que va creure en tu?
Bé, naturalment hi va haver tant a l'Ajuntament com a la Diputació, val, però recordo la Diputació anar amb el... un desastre pels noms, però hi ha una persona que va estar-hi molts anys amb nosaltres, que era l'Ara Lleida.
Moncayo.
El Moncayo, exactament.
Xavier Moncayo.
El Xavier Moncayo.
El company nostre de la ràdio.
Dels primers que la Diputació varen creure en el projecte. Però, de fet, haig de dir una cosa, jo. Abans del Dakar, naturalment, jo he fet tots uns anys en el món de l'enduro, i la Diputació de Lleida, l'Ara Lleida, en aquest projecte per d'ajuda a esportistes lleidatans, és un logotip que jo el porto des dels inicis, des que tenia 18 anys.
És tan important
per tu.
És tan important Repsol com a Ara Lleida, no?
Bé, són diferents.
Ja, clar.
Val, Ara Lleida és de tota la vida. Saps, Ara Lleida, l'Ajuntament de Lleida, saps, la ciutat de Lleida, és com algo que dius, és Idres TV competició i és Lleida. Diputació, Ajuntament, tots plegats.
Isidre, anem acabant, però també vull dir que si no m'ho permetria l'audiència. Tu vas tindre un fatal accident. Però jo només voldria saber una cosa. Al moment que tens impacte, què se sent?
Bé, jo no vaig perdre mai la consciència, perquè va ser un accident a una velocitat molt baixa, va ser un infortuni. Bé, estàs desconcertat, perquè no saps el que està passant. Jo no sentia el meu cos, però estava convençut que no em havia pas mort, saps? És a dir, tenia els ulls oberts.
Molt ànim, Isidre.
Gràcies, Isidre. Cosme, ara, no sé jo si t'hi veig, arrossegant-te per allà al Dakar.
Sí, m'aniria bé. Has vist la pregunta que m'ha fet, no?
Sí, per això.
I a més és una persona que se supera a si mateixa, ja ho has vist, que l'Isidre és un home encantador, no? I hi ha persones, i jo sempre parlo d'aquells que deien poc, no? Jaume Vilamaixó, que parlava molt poc, l'Emili Alzamora, que parlava, que és molt amic poc. també, de l'Isidre.
Home, jo el Zamora també l'he entrevistat més d'una vegada i de veritat que...
Bueno, jo recordo una vegada que el Pau Echaúz, el nostre company periodista, li dic, escolta, diu, què és aquell de les Llanes? I és que era parent del que venia de Llanes a Prat de la Riba, no? Però bueno, molt bé, l'Isidre també venia de l'hostaleria, hagués pogut ser cambrer o hagués pogut ser cuiner.
No se sap mai.
Des d'Oliana.
Molt bé, Cosme.
Bueno, content avui, eh?
Molt content.
Ala, no te queixis. La propera setmana agafaré un d'aquells que fa titelles al carrer, que no és conegut, però potser és molt bo.
Que sí, home, que sí, que les entrevistes cosmopolites el que tenen.
Vinga.
Gràcies, Cosme. Apreciau. Joan, bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tothom, bon dia als oïdors.
Benvingut, obrim com sempre camí cap a la una aquesta finestra dels records.
Molt bé, doncs avui anirem a Balaguer. Hi ha una tradició que hi havia hagut anys endarrere, que era corremanades. Tots els xiquets de 7 a 14 anys no tenien altre desig que per Sant Joan poguessin fer la gala, és a dir, la foguera, i tenien moltes manades per fer les corres la vigília del Sant. Les manades les feien les dones que anaven a espigar. Es feien de la manera següent. Quan tenien un grapat d'espigues amb tota la malla, en feien una trena. Cada trena cal dir que era una manada. I així anaven fent fins que se n'anaven cap a casa ja al migdia. Tota la quitxalla cercava a la padrina, a la tia o bé algú que anés a espigar perquè els guardessin les manades. La vigília de Sant Joan feien caure tot el gra de la manada, ja que aquell gra era per al consum de les persones o per als animals, i les manades de blat eren més llargues que les d'ordi i cremaven molt més. Quan ja es tenia la gala encesa, és a dir, la manada per una punta, i la gent més gran s'ho estava mirant, agafaven un serpat de manades, 8 o 10, n'encenien una i marxaven corrent tot cridant «A fer córrer manades! A fer córrer manades!» i procuraven que els veiessin les altres fogueres, ja que cada carrer enceneia la seva. els xicots de les altres gales feien més o menys el mateix, i d'aquesta manera els carrers de Balaguer eren un seguit de passatgevals amb la manada encesa cridant «A fer córrer manades!». Segons conten els vells, a més de fer molt bonic, com més manades es feien córrer, més lluny s'arribava, i diu que es feia marxar també les bruixes que hi pogués haver, era una tradició molt bonica i que avui també ens ha desaparegut. Per això l'hem recuperat des d'aquesta finestra dels records. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: qui no ha acut al poc, ha d'acudir al molt.
Gràcies, Joan. Doncs sap que busquem les senyals, ens diran que són la una, ens informem i després obrim la Nacional 240.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La tercera productora de aluminio más grande del mundo, Alcoa, ha anunciado el cierre de dos de sus tres factorías en España, la de Avilés y La Coruña. Unas plantas que generan 600 empleos directos y cuyo comité está reunido a esta hora. COPE en Coruña, Eva Iglesias.
Se han cumplido los peores presagios después de años en los que la espada de Damocles pendía sobre los 350 trabajadores coruñeses que veían como su futuro. Dependía de una subasta eléctrica. La multinacional anunciaba esta misma mañana su cierre definitivo. Los sindicatos de Alcoa en A Coruña están ahora mismo reunidos con carácter urgente. La empresa todavía no les ha comunicado la fecha prevista para ese cierre. Según informaciones sindicales, el próximo 31 de octubre se iniciaría el periodo de consultas previo al inicio del desmantelamiento de la factoría coruñesa.
Y como te estamos contando, conmoción en la localidad marileña de Boadilla del Monte tras la detención del hijo del lotero, cuyo cadáver fue encontrado este martes en un coche con varias heridas de arma blanca. La Guardia Civil sigue registrando el domicilio del supuesto autor, mientras los vecinos siguen impactados. Sandra conocía bien a los dos, la víctima y su hijo.
Rafael falleció, era un hombre maravilloso. Y él y Víctor igual, era un chico normal, muy amable, te saludaba, muy atento. Nos hemos quedado un palo, ya bastante fue ayer, enterarnos de lo del padre, como para ahora también, que ha sido él. Ha sido muy fuerte, muy fuerte.
¿Y qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
El ministro del Interior, Grande Marlaska, cesa al comisario José Manuel Pérez como subdirector del Gabinete Técnico de la Policía. El motivo es que invitó a la presentación de un libro sobre ética policial y ciudadanía al exdirector general del cuerpo, Juan Cotino. Desde Interior dicen que Cotino mancha la imagen de la policía por estar imputado por casos de corrupción. Y por eso cesa al comisario que cursó la invitación en nombre del director general. Otro mando de las fuerzas de seguridad que confirma cómo se las gasta Grande Marlaska. En España se invierte poco y mal. Es uno de los mensajes que ha dejado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de Bestinver, Beltrán de la Lastra. Bestinver es una gestora independiente, líder en España en fondos de inversión. Pertenece al grupo Acciona y gestiona 6.200 millones de euros de más de 50.000 familias. Hay tres claves para obtener rentabilidades medias de un 10%. Confiar en renta variable, no poner todos los huevos en la misma cesta y plantearse un horizonte temporal de al menos 5 años.
No, usted está apostando, no invirtiendo, y nosotros desaconsejamos tremendamente las apuestas, fomentamos clarísimamente la inversión, y la inversión es poner el tiempo de tu lado.
Y hablando de números, el Ministerio de Hacienda ha iniciado ya los primeros contactos con el PNV para negociar los presupuestos. Los nacionalistas vascos ya han confirmado al gobierno que la negociación va a ser fácil, pero que no les va a salir gratis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Sergio Ramos se defiende de las acusaciones de violento.
Una imagen del partido contra Inglaterra en la que se ve al jugador del Manchester City, Sterling, simular un golpe del capitán de España ha sido utilizada por la prensa inglesa contra Sergio Ramos para aumentar sus críticas a su manera de jugar tras la lesión que sufrió el egipcio Salah en la final de la Liga de Campeones. Ramos ha mostrado en sus redes sociales un vídeo con la imagen en la que se ve cómo Sterling simula un golpe suyo en el partido España-Inglaterra que se jugó en Sevilla y lo ha acompañado de la frase "nada más que decir". Y otro central, Gerard Piqué, va a ser noticia durante el día. El central del Barcelona, que se ha entrenado esta mañana, va a estar en Madrid a las 5 de la tarde para la presentación de la nueva Copa Davis, que se va a disputar las dos próximas temporadas en la capital de España. Piqué es el presidente del grupo Cosmos que organiza la competición.
Y acabamos de conocer que efectivos de la Guardia Civil han localizado el cuerpo sin vida del pequeño Artur, de 5 años, al que se le buscaba desde hacía una semana por esa tremenda riada que asoló la localidad de San Llorenç en Mallorca. Es la última hora que acabamos de recibir. Ya ha sido localizado el cadáver del pequeño Artur. En el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un encuentro para promover la paz que va a tener lugar en Madrid en unos meses.
Lo anunció ayer el cardenal Osoro, que Madrid va a acoger el próximo encuentro internacional de oración por la paz que impulsa la comunidad de San Egidio. Ayer tenía lugar en Bolonia la clausura de la edición de este año con el lema Puentes de Paz. Y en ese marco se leyó el llamamiento de paz 2018, que subraya que las religiones deben ser fundamentales en la construcción de un mundo en paz. En un mensaje a los participantes, el Papa Francisco, ha dicho que no podemos resignarnos al demonio de la guerra, a la locura del terrorismo, a la fuerza engañosa de las armas que devoran la vida. En septiembre de 2019, las grandes religiones volverán a reunirse, esta vez en Madrid, para rezar juntas por la paz y seguir tejiendo puentes de comunión.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te escucharemos. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Doncs a 5:30, per sobre de la una, dimecres a la meitat de la setmana, 17 d'octubre, i els dimecres en aquesta hora el que fem és obrir la Nacional 240, sense peatge, però sense via ràpida tampoc, carretera nacional, de moment, i el que fem és donar la benvinguda a tots els oients de Tarragona encapçalats, perquè sé que em consta que també ho escolta, mentre parla també ho escoltant, per la seva locutora, la Mònica Carrasco. Mònica, què tal?
Què tal, Ricard? Llavors m'agrada això de que els encapçalo, els porto, no? Clar, venim així com en comitiva. Està sí, bé, sí. Això, m'agrada, m'agrada el concepte, sí. Veus? Com esteu per aquí?
Bé, estem encara drenant l'aigua.
Aquí també, i demà sembla que torna a venir complicat, per tant haurem d'estar molt atents. Que no doni treva al temporal.
Ens acaben de donar els serveis informatius de la cadena COPE aquesta darrera hora.
Sí.
Aviam, tothom ja pensàvem que el desenllaç seria aquest, però clar, fins que no trobes el cos d'aquest nen petit que finalment han trobat el seu cos, a mi m'ha deixat glaçat, sí. Tot i que ja ho saps, però fins que no troben el cos...
Fins que no t'ho certifiquen, la veritat és que és duríssim el que estan vivint a Mallorca. Una abraçada també des d'aquí, perquè poca cosa més podem fer, però bé.
Sí, anem a parlar d'oci.
Intentarem reposar-nos, sí, t'anava a dir, perquè jo ho deia abans d'arribar al butlletí, estem a dimecres, la cosa comença a fer baixada i jo començo a fer plans pel cap de setmana, no sé tu. Però jo, a mi dimarts de la nit, dimecres, noi, m'entren unes ganes de començar a concretar coses
jo
pel cap de setmana.
Jo tinc pràcticament tot ocupat.
Jo també el tinc ocupat, però clar, dic, hi haurà gent que no, anem a donar idees.
Sí, mira, jo et donaré una idea des de Lleida, a més, te la donaré conjunta, perquè ara el faré entrar, el tinc aquí preparat, perquè no ha marxat, el Cosme García.
Molt bé.
I juntament amb ell et donarem una proposta que és de tastos de cervesa que tindrà lloc aquest cap de setmana, que es diu el Servicia.
Ah, perfecte, bona idea.
No sé tu cap a on ens portaràs.
Bueno, jo, mira, us faré viatjar en el temps.
Ah?
Sí. Sí, serà d'aquí uns minuts, després de la teva proposta i de la publicitat, però prepareu-vos per viatjar en el temps.
Doncs apa, busquem aquesta. Doncs mira, Mònica, jo avui, no és que no pugui, però de vegades també, i suposo que tu també ho saps això, t'agrada estar acompanyat a l'estudi, per no estar sol, almenys aquí davant del vidre, i he convidat amb una persona que, per la gent de Tarragona que ens escolta, no sé si la... Bueno, segurament algú el coneix, però potser no tants, com a Lleida. És un company que tenim a la ràdio, que està connectadíssima, que el coneix tothom, i que avui ens ajudarà a parlar d'aquesta proposta de cara al cap de setmana que fem des de Lleida. Mònica, tu segur que el coneixes. Cosme García, què tal? Bon dia.
Bon dia. Mònica...
Sí.
Hi ha una cançó que és molt bonica, que es diu Mònica.
Tu a la Mònica la coneixes perquè va estar aquí a Lleida una època.
Molt temps.
Anem a parlar de la proposta d'Oci, que jo crec que és el que la gent que ens escolta està esperant. I jo crec que és interessant, la que oferim des de Lleida per aquesta setmana.
Efectivament, nosaltres tenim aquí a Lleida una oferta importantíssima dins de la Federació de Colles de la del Cargol, que és la FECOI, que és una festa reconeguda d'interès turístic nacional i que, bueno, volem que sigui internacional, no? I, bueno, fem moltes coses, no? Fem l'aplequet, que acabem de fer, fem l'aplec del Cargol, en el que participen 13.000 persones al mes de maig.
Quasi res, eh?
Bueno, unes quantes.
És que se n'avança de dir 13.000, eh? Però després organitza'ls, dona-li tots els serveis, tota la seguretat, i es mantenen 3-4 dies allí fent de tot, eh?
I, a més, si fiquem un Cargol darrere de l'altre dels que es cruspim aquí pel mes de maig, 13 tones sí, equivalen que ens passem de PortAventura des de Lleida ficats en fila índia.
Sí, mira que són petits, eh?
O sigui, pues mira. I ara fem una festa que es diu Servícia. I saps què és Servícia?
Servícia, sé què és perquè jo hi he anat, i és un lloc on...
Ah, bueno, si és gastronomia no has d'anar, tu sempre...
A part de la part de gastronomia és on el grup MAU fa l'exposició de totes les cerveses que té el catàleg. Sí. Entre d'altres, les de Sant Miguel, que a Lleida són...
Bueno, és una exuberante rubia con nombre de santo, no? O sigui, això és el que tenim aquí. Però, bueno, per parlar-nos de tot això, jo penso que m'he invitat a la persona més idònia, perquè, a més de les colles de la Pell del Cargol que hi anirem i que han fet uns packs especials, bueno, hi ha un maridatge molt important, gastronomia, que, a més, han escollit els tres millors que van fer allò, saps que fan al carrer, i molts oïdors ho saben, que fan allò de les tapes, la millor tapa, els tres que han guanyat les millors tapes són les que també se podran allí degustar. Hi ha altres moltes, no?
Bueno.
Allí es passa de conya, no? El recinte dels
Camps. Però en aquesta hora no em parlis de menjar, que és un problema. Escolta, que tenim el president de la FECOLLA, el Ferran Perdrix. Ferran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quasi ho he dit tot, ja, no?
No, home, no, sempre hi ha cosetes.
Servici és una activitat, un certamen que va néixer ja. Quina edició farem aquest cap de setmana?
Doncs anem a fer la novena ja.
Imagina't.
La veritat és que està bastant consolidat ja dintre del panorama de fires i festes de Lleida.
La base justament és aquesta, mostrar, fer una mostra de totes les cerveses bueno, de Sant Miguel, ara perquè està integrada dins del grup MAU, dic Sant Miguel perquè a Lleida Sant Miguel és una cosa i la resta són la resta de cerveses, eh? Però és una mostra i trobarem cerveses vaja, totalment originals, que no pensàvem ni que existien.
Sí, de fet, hi ha molta gent que no coneix que, a banda de la fàbrica que tenim aquí a Lleida de la marca Sant Miguel, doncs el grup té bueno, un ventall de cerveseries artesanes, internacionals i de tota Espanya, que realment, quan comences a mirar el ventall d'oportunitats que dona Servícia en quant a cerveses, doncs estem parlant de gairebé 30 o 35 especialitats diferents de cervesa, no? Concentrades en un sol lloc.
Ferran, això és... quan comença? Quan comença, quan acaba, on es fa, com s'entra?
Bé, nosaltres el que proposem a Servícia és una mica el maridatge d'un oci complet, no? Intentem buscar que hi hagi gastronomia i de la més bona, que hi hagi tot aquest ventall de cerveses i també que pugui ser un espai perquè anem amb els amics o amb la família a gaudir d'una bona estona escoltant, per exemple, música en directe, no? Uh-huh. La proposta és fer-ho tot el cap de setmana. Començarem el divendres a les 6:30 de la tarda, divendres acabem amb un concert de nit fins a la 1:30 de la matinada, i dissabte ens hi tornem a posar a les 12 del migdia per aprofitar el vermut, qui vulgui vindre i és convidat, i també acabarem, doncs això, un concert de tarda-nit fins a les 2 de la matinada, i diumenge una altra vegada, de les 12 del migdia, fins aquesta vegada acabarem una mica abans, cap a les 10 de la nit, perquè el diumenge ja és més de recollir-se a casa i preparar-se per la setmana, no? Uh-huh. Una mica és proposta contínua durant tot el cap de setmana.
Això és el recinte firal dels Camps Elisis. On es concentra això, el pavelló 3?
Sí, el pavelló 3 és el que nosaltres anomenem el pavelló de Totxo. No hi ha cap problema. Qualsevol que vingui al recinte podrà aparcar al davant del pavelló.
Això anava a dir perquè pensa que ens escolta gent de Tarragona i de la resta de la província de Lleida, que no, vull dir que és còmode, que agafem el vehicle, venim, aparquem pràcticament al davant, i ja ens oblidem, eh?
Sí,
l'accés,
sí.
L'accés, a més, és lliure i gratuït.
Sí, l'accés és lliure i gratuït i bé, penseu que Lleida és privilegiada amb això perquè tenim l'estació de tren just al costat, se pot vindre a peu, l'estació d'autobusos també es pot vindre a peu sense cap problema. Nosaltres tenim
tot està 10 minuts caminant.
Amb taxistes de Lleida no hi ha cap problema.
Ja heu dit una cosa que és per la gent de Reus, de Tarragona, de Lleida, però la província de Huesca, jo penso que cal tindre-la molt en compte, no? Perquè, a més, ells fan els concerts i també la fira Vinos del Somontano. Nosaltres ho extrapolem en cervesa i tapeo. És a dir, que penso que és una molt bona possibilitat. I ja que la Mònica també està amb nosaltres i tal, jo sé que hi ha un grup dels que actuen que li agrada molt, perquè ella és molt sèria però folclòrica a la vegada, no? Lo qual els Pastorets Rock li encanten. Sí. Explica quins són els concerts que tindrem gratuïtament.
Bé, aquest any hem fet una mica un ventall intentant això, intentant atraure el màxim de gustos possibles, no? Divendres començarem amb una formació d'aquí de Lleida que fa versions de rock, que bueno, té un ventall molt ampli, que toca una mica de tot i que durant el concert doncs, va alternant músiques més clàssiques amb músiques més modernes, més marxoses, i que en principi penso que serà la delícia de la gent que ho estarà escoltant, no? Més encara si ho pots escoltar amb una bona cervesa i amb una tapa, no? Dissabte el que fem és un combinat d'un grup de versions que ho farem a darrera hora amb Pastoret Rock, i al davant seu portem un grup molt emergent que està molt conegut ara en el panorama en català, que són els Slingshots. Mm-hmm. Slingshots és un concert de música soul, folk i música negra amb un cantant espectacular, i tindre'ls en directe a Lleida és un privilegi. I el diumenge combinem el de matí, fem una mostra de street dance de les nostres acadèmies de ball a Lleida, vindran a ensenyar-nos les seves millors coreografies, i després a la tarda acabarem amb una sessió d'un grup de versions de rumbes, que se diuen de Perets, que fan això, l'ofrena a Peret, però home, també estàs passant pels Gazarrotins de Lleida.
El nom els delate, eh? Us sí, vaig a donar una plana web on podeu trobar tota la informació de servici i, a més, tota la informació del que és la FECOL i l'APLEC, que és www.aplec.org. És fàcil, eh? Aplec.org. Allí tindreu tota la informació de l'APLEC, perquè suposo que d'aquí al mes de maig tornarem a parlar, Ferran, per convidar la gent a que vingui a l'APLEC del Caragol, però a més trobareu la informació de servici, que com ja diem és un event lliure, gratuït, amb pàrquing al davant, pots accedir a veure els concerts i les activitats de manera lliure i gratuïta, i perquè sé que hi ha gent que també ens escolta i diu, home, clar, això és com fer una festa amb l'alcohol. Ull, que hi ha un munt de cervesa sense alcohol, eh?
Vull dir, sí, que... I tant.
I cervesa negra.
Sí, per això ho dic, al final vull dir que cadascú vegui el que vulgui.
Una cosa important, podeu portar els nens que tindran un parc per amb ells, això també és important, Ferran?
Sí, és una festa totalment oberta, totalment familiar, podeu vindre amb la canalla, tenim una zona per amb ells perquè s'ho passen molt bé, i penseu que de cerveses a tots ens agrada una o altra cervesa, El que hem de fer és descobrir dintre del ventall doncs la que ens encaixi
millor.
Més
hi ha amb alcohol, sense alcohol, la clàssica, la tradicional, la negra, la de gustos. De veritat, si voleu descobrir coses, neu, perquè n'hi ha tantes.
Jo recomano la Manila.
Ricard, penseu que aquest any tenim una altra gran novetat a Servícia, que és que la gent del grup Mau Sant Miguel ens ha portat una estació on tu tries la teva cervesa i te la fan al moment.
Imagina't.
O sigui, imagina't. Fem un maridatge al moment, triant grau alcohòlic, triant capacitat de lúpul o gust d'amargor a la cervesa i triant el cos que volem, si volem que sigui més torrat, més rosa, etcètera, no? I te la fan al moment.
Això tindrà èxit, eh?
Sí, això farem una cervesa de Cope o Cadena 100, aquesta no pot ser.
Doncs hem parlat amb el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol, la FECOL, el Ferran Perdrix, a qui li agraeixo que ens hagi atès avui en directe i que ens hagi convidat a assistir al servici. Ferran, moltíssimes gràcies, que vagi bé aquest cap de setmana.
A vosaltres, i ja sabeu, jo penso que ha quedat clar que heu de vindre a poder gaudir amb nosaltres d'aquesta fira.
I tant que sí. Gràcies, Ferran. Cosme García, convidem a la gent de Tarragona, a la gent de Lleida, que s'acostin. Si no els tres dies, un dia, una tarda, una nit, un vespre, el que sigui.
Sí, que vinguin. Ja. I els que nos escuchan de la província de Huesca, pues también están invitados, claro que sí.
Gràcies, Cosme.
Que vagi molt bé.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
De una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto. Algunas hemos dicho tierra tragada.
Este niño es clavito a la buena. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope. Todo pasa con Carlos Herrera.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siéntate un momento y párate a pensar.
Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a la nueva forma de generar tu propia energía limpia. Bienvenido a Smart Solar de Iberdrola. Ya puedes tener tus propios paneles solares y ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Vinga, avui us proposo apropar-vos a Tarragona, però per fer un viatge en el temps. Del 19 al 21 d'octubre arriben les 7è jornades de divulgació històrica de la Tarragona de 1800. En parlem avui amb el president de l'associació Projecte 1800, el Paco Tovar. Paco, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Merci per atendre'ns. Escolta, jo he començat dient que això és un viatge a Tarragona, però en el temps. Per aquells que no coneguin les jornades, posa'ns en situació. A quin moment concret de la història ens transportareu?
Bé, doncs ens anirem a principis del segle XIX, que no és el XVIII, que seria l'any entre 1808, 1810, 1811, que seria l'època en què, durant la guerra de la independència contra Napoleó, Tarragona bueno, doncs, comença sent una plaça forta i un lloc per atacar els francesos i després assetjada i presa a l'assalt per els napoleònics.
Aquests dies el que vosaltres feu és reconstrucció històrica, però l'entreteniment no està renyit amb el rigor, no? Històric, en aquest cas.
No, per favor, en absolut. A nosaltres el que ens agrada és el que abans s'anomenava instruir deleitando.
Sí.
O sigui, el que ens agrada és, sí, clar, passar-nos-ho bé i fer una rigorositat amb els uniformes, amb els vestits. Però l'altre és, bueno, doncs que la gent s'ho passi bé, però veient que aquí darrere hi ha una investigació, hi ha tot un procés que ens ha portat a veure les coses com les reflexem, sigui l'armament, sigui tot el que s'obtenia, no? Seria una miqueta un viatge en el temps, però en el que és el visitant el que va al 1800. No els 1800 que es traslladen al 2018.
Exacte. Tot plegat arrenca divendres a partir de les 8 del vespre per aquells que potser doncs, ara ens escolten de Tarragona però també de Lleida, no hagin visitat mai aquestes jornades. Són moltíssimes les activitats, tallers, presentacions, visites guiades. Fes-nos una mica un croquis dels actes més destacats.
Majoritàriament estan al passeig arqueològic, a la zona de la muralla, que és un espai doncs, de l'aire lliure, diguem, de l'època, perquè sí que hi ha la muralla romana, però també hi ha la muralla del segle XVIII, amb els canons i tal. Aleshores, allà és on es desenvolupen totes les activitats. Però n'hi ha alguna, com la inaugural, aquest divendres, a les 8, que té lloc a l'Espai Turisme, que fa el carrer Major, que és de l'Oficina de Turisme, en què és una conferència visual. T'expliquen els vestits populars del Catalunya 1800 amb un maniquí, persona humana, o sigui, no un nino, sinó una persona, que va vestit de l'època. I aleshores, bueno, la conferència la fa Lini Carrillo, que és la modista que ens ha ajudat a fer l'estratge, i aleshores ens explica doncs, com es vestia. Hi ha una conferència aquesta inaugural, concretament, que podem veure com vestia la gent de classes mitges i baixes. Després hi ha una altra, també un altre dia, de classes altres. I així, per veure, les diverses capes de roba, de quin material estan fetes, com es posaven, com es cordaven, perquè
clar,
ni cremalleres, ni
no,
res. Botons. Molt còmode tot.
Per tant, vestits populars d'aquesta època, de 1800, també crec que heu convidat un mestre artesà del cuir que ens parlarà, sí, no?, del tema de les sabates, aquest art, no?
Sí, Òscar Espinós, que es dedica a fer, bueno, a rehabilitar aquest passat més pràctic, diguem-ne, no? I el que ens fa les sabates és qui ens ha fet les sabates a nosaltres, i treballa el cuir, també treballa amb recreacions romanes, vull dir que de les èpoques, i enguany és quasi, com qui diu, el convidat d'honor en quant a mestre de pesar, que ensenyarà en un dels espais de la muralla, doncs farà una mostra del seu...
La recreació del campament napoleònic és un dels plats forts d'aquestes jornades de divulgació històrica.
Sí, i a més, diguem que seria el més vistós. O sigui, al llarg del passeig arqueològic, doncs una sèrie de campanya, i alguns, bueno, els grups de recreació que són, bueno, tant catalans com de la resta d'Espanya, venen un grup de Paisàs, per exemple, que recreen diversos sectors de l'època napoleònica, és a dir, des de la Sant Espanyola, de la Sant Francesa, també hi ha uniformes francesos, o fins i tot tenim enguany, que ja van venir l'any passat, un grup de Highlanders. que són de Barcelona, mm-hmm. però que parlen català amb accent, és molt divertit. Perquè el que fan és... Sí, fan recreació absoluta. És el mateix de Highlander, canten cançons angleses, i bueno, doncs és un campament en què la gent, a mesura que vagis passada, es porta la gent, que l'uniformes, com vestim, i rebre informació sobre aquestes.
També hi ha visites guiades tematitzades i tallers didàctics. Donem informació de servei, Paco. Ens hem d'apuntar prèviament com ho fem això, si volem, per exemple, fer un taller d'escriptura amb ploma.
Doncs, a veure, una miqueta abans, els llocs, perquè el programa, que aviat estarà ja en paper i a les oficines de turisme i a la web, doncs una miqueta abans, doncs allà on te digui el programa, que serà tindrà lloc l'activitat, tu passes i dius, escolta, vull apuntar-me. I aleshores t'apuntes a la llista, i si no hi ha plaça, doncs per l'altre dia. Però el bo és que ho fem els dos dies, dissabte i diumenge. Però si dissabte no has tingut lloc, no has tingut temps, o no, o tenia un altre, hi havia un altre dia que t'interessava més, ho pots fer. I la més, en fi, no puc dir jo que sigui la més interessant, perquè jo prefereixo una o l'altra, però a mi m'encanta una que és d'escriptura amb ploma.
El taller d'escriptura amb ploma té molt èxit, eh?
Home, a veure, tens una ploma de debò, tens tinta, tens un paper que ja l'hem agafat especial perquè que no sigui el típic paper que pots trobar a una papereria, sinó que és una miqueta més rugós, i a més, ostres, allí t'ensenyen com es feien les majúscules, com s'escrivia, i clar, s'ha d'anar en compte, perquè si passes la mà per damunt de la tinta s'escampa pel paper.
Clar,
és com molt... ara, que la tinta s'aixuga de seguida perquè té productes químics i meravelles modernes.
Això és molt interessant també pels més petits, no? Que ara pràcticament sí. Ja no escrivim la majoria en paper, ja anem directes a l'ordinador sí. O a la tauleta, doncs això pels petits de casa també és interessant, que això és important, que totes les activitats sí, són per sí, tota la família, totes les edats.
Per tota la família. O sigui, això hi ha activitats, hi ha moltes vegades aquesta d'escriptura en ploma, que sempre ha tingut molt èxit entre els petits i no tan petits, i a vegades amb l'excusa de no, jo vinc a apuntar amb un fill, o jo vinc aquí perquè a mon fill li interessa, després que acaba amb el barret posat, o fent el taller, són els pares. Vull dir que a vegades el nen és una excusa, però això està obert, naturalment, la gràcia és poder divulgar a tothom,
clar.
I grans i petits, totes les edats.
Tenim aquests tallers, tenim jocs d'estratègia també, no? O sigui, per aquells que els agradin...
Sí, per fer una miqueta de jocs de daus i de més, això seria ja més tipus risc, no? I aquests jocs de taula, un tauler amb uns daus, amb unes normes, amb el grup de Tarragona, el que fan és, en fi, fan jocs de rol, s'anomenen civispàquing, per exemple. Si vols la pau, prepara els jocs.
La veritat és que és una proposta interessant perquè a vegades pensem en Tarragona a nivell històric, és com que la Tarraco romana és tan potent, no?, que ens oblidem d'altres episodis històrics importantíssims i sí. Aquesta immersió que ens proposeu el cap de setmana jo crec que pot descobrir moltes coses de la història de Tarragona, fins i tot els que són d'aquí, eh?
Clar. A veure, Tarragona, som una ciutat que té 2.200 anys, o sigui, grosso modo. De dos mil·lennis, si parlem dels romans, que està molt bé, ens limitem a, què, 500, 600 anys d'història? Vull dir, si en tenim 2.200, ens en falten més de 1.500 encara més l'actualitat. Hi ha molta història per darrere. I una de les més desconegudes és, perquè més que res, perquè no hi ha un gran element patrimonial, com l'Espanya Romana, el teatre, o la catedral, en el cas medieval, és precisament a l'època napoleònica. El que és, doncs, la Tarragona va ser molt important durant la guerra i va generar no només un element d'història militar amb els patiments que això comporta, sinó també va generar una literatura. Galdós no va escriure un episodi nacional sobre Tarragona, tot i que anteriorment, però sí en fa menció. I bueno, és una part interessant de la nostra història en què pots veure una cata, no?, com seria una miqueta quasi el dia a dia durant aquesta època del segle.
Exacte, sí,
perfecte. I l'activista estrella, que és la batalla.
La batalla. Quan és la batalla?
En farem una el dissabte a la tarda i una altra el diumenge al matí. Aleshores, la del dissabte és una batalla real amb pólvora, la que el públic podrà veure els recreadors, però és d'una distància de seguretat. I l'altra, el que es farà és una espècie de campament d'instrucció, que qui es vulgui s'apunta, se'ls fa una petita instrucció de milicians, i participarà a la batalla, que serà la batalla de l'endemà, el diumenge, serà sense pólvora. De manera que es farà totes les formacions, els kits, les càrregues i tal, però el públic podrà participar amb tota la seguretat del món i, bueno, ens ajudarà a defensar o atacar, perquè també hi ha alguns que segurament s'apuntin en un francès, atacar a Tarragona. Mm-hmm. Doncs... això ja ho vam provar l'any passat i va tenir molt d'èxit i enguany hem decidit repetir-ho.
Doncs la batalla també un altre dels plats forts, com els dèiem, aquesta recreació d'un campament napoleònic, tallers, jocs de taula, visites guiades, moltíssimes coses aquest cap de setmana, del 19 al 21 d'octubre, en les jornades de divulgació històrica de la Tarragona de 1800. Paco, un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis, que us vagi molt bé.
El plaer és meu. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
M'ha agradat,
eh? Un menú variat avui, eh?
Sí. Sí, m'ha agradat. Sí. A mi aquestes coses de recreació m'encanten.
I a més és importantíssim això, que és un pla apte per totes les edats, per tota la família, no? Segur que
El racó aquest dels jocs...
Clar, el racó de jocs d'estratègia, els tallers, no? Sempre tots els membres de la família trobarem, no?, l'espai que més ens agradi.
A més ho hem muntat molt bé, eh? No perquè ho haguem fet nosaltres i ens ho diguem nosaltres, però oferim el servici a Lleida que comença divendres, dissabte i diumenge, pots venir qualsevol dels dies, i després tens les batalles divendres i diumenge, o sigui que un dia pots anar aquí, l'altre dia pots anar allà.
Exactament, dissabte batalla, dissabte i diumenge, eh? Uh-huh. O sigui que a més a la de diumenge hi podem participar, o sigui que ja tens per tot.
Bueno, aquesta pot ser un perill, eh?
Bueno, no té pólvora, la de diumenge bueno, no té pólvora.
Menys mal. Arribem a 2:15.
Sí, senyor, puntuals. Ha estat un plaer escoltar-te. Parlem d'aquí uns dies.
I tant.
Que vagi bé.
Mònica.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
En una galaxia de Disneyland París, no tan lejana...
Líder rojo a líder amarillo, nos acercamos a la estrella de la muerte.
Recibido, lanzamos ofensiva.
Y después cena romántica, ¿no?
Sí, cariño.
Esta temporada conoce a las leyendas de la fuerza en Disneyland París. Comienza invierno mágico. Reservando hasta el 21 de noviembre, tendrás hasta el 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y Fuga Mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem cada setmana en directe des dels estudis de la cadena COPE a Lleida, a la meitat de la setmana i camí cap a les dues. Però després ens pots consultar sempre que vulguis a través de la web i escoltar-nos al podcast. Això és InfoCOPE Lleida i ens trobes a www.infocopelleida.com. I com sempre, estem ben acompanyats, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes, señores.
Jaume, Vinga, va, que no et destrosso el teu guió. De què parlem avui?
Em pots preguntar de què anem? Jo ja m'esperava.
De què anem?
Què farem avui, no? Doncs avui tot un clàssic. Després dels darrers anys, la seguretat s'ha convertit en un dels principals verticals que tenim de tindre sempre actualitzat al 100%. Però quin malware és el que es preveu per aquest curs? Quin tipus d'atacs són quins? Els que es preveuen?
Quin no, quins, diria, potser. Quins.
Quins milions d'atacs.
És que cada dia n'hi ha un munt.
Sí, sí.
Cada dia.
Sí, sí, miles de millones. Ahora hay uno por correo electrónico a todo el mundo de le hemos instalado un software, le hemos robado sus contraseñas, tal, porque usted ha entrado en un sitio... Bueno,
alarma, pànico.
Está todo el mundo...
Doncs són preguntes que tindran resposta a l'entrevista. Avui, amb un dels principals actors del món de la seguretat informàtica, Kaspersky. Però primer, pitgem el botonet de l'SnapClick, que l'altre dia va quedar molt clar, no?, que hem de tindre aquí un SnapClick per començar. Doncs som-hi, el pitgem i arrenquem l'espai de tecnològic de Cope Lleida. Com no, després una petita pausa per aquesta música que ens tens preparada, que és sorpresa,
no, és
música...
No, avui és Mercat Nacional, mira, ja t'ho dic, ja la tinc triada.
Anem molt enrere?
Home, molt enrere no.
És actualitat?
No.
No, bueno, sorpresa, va.
La música si és bona, és bona sempre, tant si sona com si no.
I després de la música, doncs, l'efemèride. Fins en quin any anem avui, David?
Un poquito lejos, cerca, lejos, según para aquí.
Sí, clar, és que això de prop o lluny...
Ostres, ja em feu agafar ganes d'escoltar-vos. Doncs vinga, i després de l'efemèride, tot seguit comencem l'actualitat del món a la tertúlia TIC. I com no, deixem el millor per final, on tindràs aquestes fantàstiques idees i solucions que ens arriben des del carrer Segòvia i a internet, espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Bé, doncs, Jaume, anem cap a l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, perquè avui toca aquesta entrevista de seguretat. I una de les verticales dentro del sector TI és la seguretat, tanto físico como seguretat lògica, ya que hace años que estamos hablando de la importancia de tener nuestros dispositivos y nuestra infraestructura segura. Pero esto no significa que no tengamos que estar cada día atentos a nuevas vulnerabilidades. Para hablar de lo que se nos avecina, hoy tenemos el placer de hablar con Pedro García, director de preventa de Kaspersky Lab. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Desde el laboratorio Kaspersky Lab, cada día estáis realizando estudios con datos reales. Gracias a estos datos podéis realizar previsiones por dónde nos atacarán los ciberdelincuentes. ¿Cuál será la tendencia de ataques para este nuevo curso?
Bien, desde un punto de vista empresarial, la tendencia que estamos viendo en los últimos años y la que esperamos que sean los próximos es sobre todo un incremento de lo que llamamos APTs o ataques avanzados y dirigidos. Estos son ataques que cada vez pues utilizan tecnologías tácticas, procedimientos más sofisticados. Detrás hay grupos muy potentes, muy bien organizados, con mucho conocimiento. Y lo que buscan es, por un lado, pues bueno, lanzar ataques pues desde el punto de robar información, datos confidenciales. Temas de sabotaje, por supuesto, por buscar un rédito o una ganancia económica, de algún modo. Por ahí van, desde el punto de vista de lo que es el objetivo, los ataques. ¿Cómo sí. lo llevan a cabo? Pues utilizando distintas técnicas o distintas modalidades, ¿no? Ransomware, esos ataques que nos cifran los datos y luego nos piden un rescate. Para recuperarlos va a seguir al alza, porque evidentemente eso pues económicamente les va muy bien, ganan dinero y lo seguimos viendo muy a menudo. Temas de data mining, que bueno, de lo que se trata es de utilizar los recursos de máquina de otros PCs.
Porque porque el objetivo, siempre su objetivo de los ciberdelincuentes es monetizar estos datos, ¿no?
El principal objetivo es ese, seguro. Uh-huh. Luego hay otros objetivos ya un poco más avanzados, más lo que llamamos las cyber weapons, donde hay otros grupos o ataques, espionajes, ya casi podemos decir a nivel estatal, uh-huh. Y eso sí que son muy complicados de detectar. Quizá hay la monitorización,
¿sí?
O el sacar dinero detrás no es el objetivo principal, pero sí, podemos decir que la gran mayoría, porcentualmente, el objetivo principal que hay detrás es ese.
Estos ataques, ¿a dónde van los ciberdelincuentes? ¿Dónde van enfocadas? ¿A dispositivos móviles o a equipos fijos?
Tanto a unos como a otros. Los ataques a los dispositivos fijos van a seguir siendo el principal foco, es decir, el principal objetivo, porque todo el mundo tiene dispositivos fijos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Que los dispositivos móviles cada vez están más extendidos. Todo el mundo tiene dispositivos móviles. Eso abre un gran abanico de posibilidades también a este grupo, a este tipo de gente, por lo que las tecnologías o los ataques han evolucionado mucho también en los últimos tiempos y van a evolucionar más en el futuro para dispositivos móviles. Las tecnologías, los aparatos que tenemos cada vez se parecen más, me refiero a los aparatos, a los dispositivos móviles, cada vez se parecen más a los equipos de sobremesa, a los equipos fijos, en cuanto a prestaciones de hardware, rendimiento, almacenamiento, que era uno de los principales hándicaps que se tenía a la hora de intentar expandir malware. Por tanto, cada vez están más cerca a nivel de posibilidades de ataque en los dispositivos móviles de los dispositivos fijos.
Según un nuevo estudio que ha hecho Kaspersky Lab y B2B International, casi un tercio, el 31,9% de las fugas de información en el pasado año acabaron en España con despidos en la empresa. Y en el 50% de las empresas los despidos afectaron a empleados senior de otros departamentos distintos a TI. ¿Tan mal estamos en el sector empresarial en España?
Estamos regular. Desde el punto de vista de la ciberseguridad existe históricamente una falta de concienciación, ¿no?, de saber a lo que nos estamos enfrentando. Afortunadamente, poco a poco esa concienciación empieza a calar a la hora de tomar decisiones en cuanto a tomar medidas, plantar soluciones de ciberseguridad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que estamos en un país, suele pasar en los países latinos, ¿no? Por regla general. No nos preocupa nada hasta que nos afecta de forma directa. Entonces, por mucho que intentamos concienciar, hablar de ello, pues la gente dice, ¿a quién le va a interesar mis datos? ¿A quién le va a interesar mi empresa? Y no es así. Independientemente de lo grande o lo pequeña que seas o el tipo de negocio al que te dediques, puede ser objetivo claro de un ciberataque. Luego también entran en juego factores como la madurez o los recursos que disponga la empresa. Evidentemente, las grandes cuentas, las grandes compañías que disponen de recursos y de presupuestos grandes que pueden dedicar a la ciberseguridad están muchísimo mejor que aquellas compañías, aquella empresa que no tiene esos recursos o no tiene esa madurez. Uh-huh.
El informe muestra que en el último año el 23,9% de las empresas españolas sufrió una fuga de información y que en la mitad de los casos el 52,2% afectó a información personal de los clientes. Entiendo que este dato, después de la entrada a la GPRD, lo tendremos casi resuelto, ¿no?
Lamentablemente me parece que ha habido mucho revuelo, mucho interés por parte de la empresa en adaptar sus sistemas al cumplimiento de esta regulación, pero aún queda mucho camino por recorrer ahí. Es verdad que sí que hay esa conciliación, se han puesto ciertas medidas, pero no se puede cambiar la situación cuando hablamos de ciberseguridad de un día para otro. Requiere tiempo, recursos, dedicación, implicación de la dirección, y lamentablemente me parece que a día de hoy, después de ¿cuántos meses? 4 meses, casi 5 meses, ¿no?, desde mayo, pues aún esos números que acabas de explicar no han cambiado demasiado, ¿no? Así que ahí se ha iniciado el camino, pero aún queda bastante por recorrer.
Pedro, buenas tardes. Yo digo, por resumir y dar un poco, digo, ya el toque de cifras y de sensibilización, ¿no? Hablabas que, claro, hay grandes empresas que invierten mucho, por supuesto los primeros, los bancos, ¿no?, en seguridad, porque juegan con lo que juegan y demás, pero al final, a nivel estatal, en España tenemos más de 2 millones de autónomos y pymes, ¿no? Es decir, y de autónomos son casi 1,5 millones, ¿no? Lo que hay de autónomos. Entonces, al final son empresas, son microempresas o pequeñas empresas, las cuales, bueno, pues o se interesan menos o tienen menos medios. Además, muchos de los empleados utilizan su ordenador personal para temas personales y para el trabajo, ¿no? Es decir, estar seguros puede ser algo de sensibilización más que de complicación. Es decir, en este caso, Kaspersky, aparte de todos estos estudios, tiene productos para que todos estos autónomos, pequeñas y medianas empresas, sin además tener mucha idea más que la de utilizar el correo electrónico por donde llegan al final y les capan el ordenador o les secuestran el ordenador para pedirle dinero, ¿es tan difícil llegar a ello? ¿O tenéis productos que se acercan a nivel muy usuario?
Correcto. En caso de que tenemos productos que se acercan a nivel muy usuario, me refiero a usuario doméstico, cualquier persona en casa, pequeñas o muy pequeñas empresas y empresas corporaciones. O sea, tenemos un rango de soluciones que cubren todo ese espectro de empresarial. Como comentabas, la gran masa empresarial en España, casi más, uh-huh. iba a decir en Europa, pero vamos, es así, ¿no? Está compuesta de pymes. La preocupación y el interés y la concienciación de estas pequeñas empresas a una falta de que puedan disponer de recursos es muy alta. O sea, yo hablo bastante a menudo con pequeñas empresas, incluso con empresas autónomos, que les preocupa muchísimo y de hecho me ha sorprendido. Y para estas empresas también hay soluciones, y no son soluciones complicadas. Son soluciones que ya integran funcionalidades de cifrado, funcionalidades de protección de correo, por supuesto protección anti-malware, anti-phishing, anti-spam, que les protege sin apenas mantenimiento y sin apenas necesitar conocimientos de todas estas amenazas. Así que sí, es verdad que cuando hablamos de autónomos es muy importante, porque para la mayoría de las autónomos podemos hablar de, bueno, pues gente que se dedica a la construcción, pero podemos hablar también de psicólogos, médicos, etcétera, que están trabajando con datos sensibles de sus pacientes y que se pueden ver expuestos a este robo de información de forma directa o indirecta, accidental, pero bueno, la GDPR al final afecta a todo el mundo. Entonces sí que he tenido conversaciones en algunos momentos con ellos y bueno, las soluciones que hemos ofrecido han encajado perfectamente con las necesidades que ellos tenían. Y no es tan complicado, es realmente relativamente sencillo. Muchas veces es verdad que quizá no tienen por qué tener conocimientos de ciberseguridad, ni siquiera tecnológicos. Aquí es importante también apoyarse en algún integrador, algún proveedor de servicios, que cada vez hay más y mejores, especializados en ciberseguridad, que les puede aconsejar cuáles son las mejores alternativas o las mejores soluciones a implementar en función de las necesidades que tengan.
Pedro García, director de preventa de Kaspersky Lab. Gracias por compartir estos análisis y esta visión de futuro para este nuevo curso aquí en COPE Lleida. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dame una sonrisa de complicidad. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá.
A veure, Jaume, si parlem del tema de si és molt antiga o no, aquesta no ho és.
No?
Aquesta no ho és. Aquesta ja és del segle XXI, eh? Segle XXI. Ja, home, ja fa uns dies, 2006, però, bueno, saps qui és, no?
El loco, loquillo, hombre.
Loquillo, però és loquillo ja, no loquillo i los trogloditas.
No, a més el tenim aquí a la casa fent un programa.
Això anava a dir, per això us l'he posat, perquè loquillo està a Rock FM.
Menos mal.
No está aquí a Copa Lleida.
Decía, feo, fuerte, formal. Digo, a ver cuál me ha tocado de los tres. Me ha tocado de los tres. Siempre dispuesto para
alegrarte el día. Bueno, el teniu a Rock FM fent, triant música i posant doncs el seu segell, ja, amb una franja d'horària de Rock FM. Això l'hem recordat ara. En fi, Jaume, abans d'anar cap a la tertúlia, també, mira, també és com una aposta d'anys.
Sí.
La efemèride, de quin any parlem?
Venga, vamos a hacerlo al revés.
Ah.
¿Vale? Os voy a decir la efeméride. ¿Vale? Yes. El 17 de octubre, eso está claro, ¿vale? Venga, va. Pero os queda
tal día como hoy,
Nick Jr. publica el primer artículo que describe los diodos de emisores de luz.
Madre de Dios.
Eso es
los LEDs.
Un LED, efectivamente.
¿Y eso cuándo? ¿Qué año?
¿Cuándo? Venga, eso no me pregunto yo.
Bueno, això va ser els anys 60 o 70.
De fa 50 anys ja, ¿eh?
Estamos hablando, se ha acercado mucho, Ricardo, del año 62.
Mira.
¿Cuándo se publica?
Mira.
El año 62. Ojo, que
ostras.
Hacía poco que existía la televisión y ya estábamos, en vez de con tubos de luz, ya había alguien que empezó a describir los primeros
56,
diodos.
56 anys, ja,
56 anys.
Escolta, bueno, això no és efemèride, però potser ho serà d'aquí uns anys. Ahir va morir Paul Allen, que és, va ser cofundador de Microsoft.
De Microsoft, sí. És,
dels que més es coneixen, dels que va quedar, però va ser... El que teòricament va aconseguir comprant el sistema operatiu que després van rebatejar com a MS-DOS, eh?
Efectivament, que va acabar en la basura.
Tertúlia...
La tertúlia fric.
La fric, sí.
Doncs som-hi. Doncs perquè tenim una nova funció, perquè Google, una nova funció al mòbil de Google diu que pretén acabar per sempre amb les trucades de les teleoperadores.
Per sempre.
Per sempre.
No es poden fer aquestes afirmacions a la lleugera, eh?
Bueno... A veure, si tu li dius a un millennial que a dintre l'smartphone hi ha una aplicació que pot parlar per WhatsApp online, en temps real...
No, per WhatsApp no.
Sí, es diu telèfon.
Ah, va. Ara és aquella tecla verda que sí,
es diu telèfon, perquè clar, només ens envien notes de veu. Dic, hi ha una altra funció, una altra app al cantó.
Ha sigut molt bona.
Hi ha una altra funció, o sigui, que tu apretes aquella tecla i automàticament quan parles l'altre et sina al mateix moment que parles.
Ja, sí. Lo que siempre hablamos, se puede hablar, ¿no? A ver, sí, es muy atrevido, es decir, es muy atrevido. Además, date cuenta que al final estamos hablando de Internet, estamos hablando de los datos y hoy día, pues, para todos esos millennials, precisamente, si hay algo que saben mucho es de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes.
¿Vale? Dades, ¿saben? Dades. Hoy en día necesitan dades, dades.
Ese sistema que no estudiamos nosotros en el cole, ¿vale? Pues ellos lo tienen ahí ya. O sea, es que se lo saben de memoria esa conversión. No sabrían convertirte de pesetas a euros,
no,
porque no lo saben. pero estas conversiones las llevan al dedillo, con lo cual, bueno, ya se utiliza mucho WhatsApp para llamar y sobre todo para llamar pues desde punta a punta del mundo donde no hay estos acuerdos de roaming o de itinerancia, y bueno, es al final potenciar un poco más las herramientas que ya tienen. ¿Desde cuándo se puede hablar con Google Talk? Desde hace años. ¿Desde cuándo se puede hacer incluso un live de YouTube? Desde hace años. La comunicación existe, con lo cual no hay barreras para esto.
Doncs vinga, continuem endavant. Una altra de les notícies que volia comentar és que Dell presenta un monitor USB-C ultra panoràmic de 49 polzades. Al final, tenen de buscar coses noves.
Sí, però quan diu ultra panoràmic, a dir, has de moure tot el coll per anar d'un costat a l'altre de monitor.
Sí,
és llarguíssim, és amplíssim.
Perquè de dalt a baix és com si fos una pantalla de 24 polzades,
mira,
però...
Perquè ens fem a la idea. Sabeu els monitors ultra panoràmics d'ara, que són llargs? Dos, un al costat de l'altre.
Exacte.
Això és.
És enorme.
Els fabricants han de buscar alternatives noves, coses noves per despuntar, perquè ja està tot inventat?
Bueno, tienen que dar soluciones. Mirad, si en este artículo precisamente de lo que se habla del lanzamiento, de lo que hablan del lanzamiento del producto, es para una parte a priori de diseño, por el precio que tiene y demás, es decir, la utilidad de estas dobles pantallas, que muchas veces el marco que existe entre las dos pantallas, pues es bastante molesto, ¿no? Claro, la eliminación de esto a través de un soporte o de un monitor que puedas tener dividida la pantalla, que sea todo seguido, pues a la hora de los diseños gráficos e incluso, oye, que es que no nos importa tener dos pantallas a muchos de nosotros, ¿no?, en el despacho, para tener cosas diferentes, pero bueno, ya veremos al nivel de consumo, pero al final es una idea para un sector. Daros cuenta que se están con la parte de monitores, entre Apple al final vende un monitor de LG para que se vea, sí, su sistema de 5K, tal, bueno, pues al final el fabricante de pantalla y el desarrollador de tecnología siempre va a tener unas por la manga. Hablábamos cuando salía el primer iPhone X, oye, que es que ciento y pico dólares de cada iPhone X los ingresa Samsung de la pantallita que lleva, que es Samsung, ¿no? Es decir, que sepamos que en este mundo estamos, con lo cual tiene cabida por ahora como solución profesional.
Aniria molt bé, aquí davant, Ricard, no, pensant, de punta a punta.
Tota la gent que editem amb línia temporal vídeos i àudio, que treballem horitzontalment, com és llargs, amples siguin, sempre és molt més còmode. Ara, és el que deia el David, és un nicho de mercat, és un tant per cent molt reduït de mercat, però, escolta, si existeix una solució, doncs perfecte.
Cada dia s'estan especialitzant molt més les coses. Una altra de les notícies o que m'agradaria comentar és que la cadena Uniplo reemplaça el 90% del personal per robots al magatzem.
Al magatzem. A veure, aquesta és la polèmica dels robots prendran els llocs de treball i tota la història. Estem parlant d'un cas molt concret, amb una situació molt concreta, no de tota l'empresa.
Bueno,
estem parlant només de personal de magatzem.
Si parles d'Amazon, té un magatzem impressionant.
Correcte.
I quant personal té?
Sí, però quant personal ha necessitat per repartir la paqueteria?
Aquest és cosa és el debat, no? És la substitució de llocs de treball i aquesta substitució per tecnologia.
És a dir,
augmentem amb una altra especialització d'aquests llocs?
Fa 20 anys, quan repartidors de paqueteria veies pel carrer? A Lleida. No, res de tant en quant veies, i ara diré una marca, però perquè és la que havia és una de Segur, de tant en quant. Ara n'hi ha 4 o 5, sí, i estan tot el dia en dansa. Bueno, els llocs de treball que se suprimeixen d'un lloc apareixen en un altre. Jo crec que, a més, això és reinventar-se, no? El sector serveis seguirà augmentant i és el canvi, és el canvi.
És aquesta quarta revolució tecnològica que estem vivint?
Bueno, es la revolución tecnológica de que ya tenemos bastante tecnología y ahora hay que sacarle provecho, y los datos y el dato es hoy día, bueno, pues el rey de la economía.
Canviem també de terç, però estem dintre immersos en aquesta revolució tecnològica. MoviePass, la tarifa plana al cine arribarà aquest 2019. Una tarifa, pues, en plan...
Espanya arribarà?
Bueno, es preveu que sí.
Que valdrà 500 euros?
No, 10 euros.
10 euros i pots anar a veure tantes pel·lícules com vulguis en tot un mes?
Aquí s'està definint.
Ah.
Igual només podràs anar a veure 3 pel·lícules o una, no sé què.
Home,
no sé.
Jo crec
ara
que
s'està definint els martes.
Sí, clar.
A las 5 de la tarde. No lo sé. Bueno, ya lo veremos. Ha habido muchos intentos de consorcio desde finales de los años 90, incluso cuando estaba en pleno apogeo, ya ha habido muchos intentos de consorcios de tal, pero no...
Però tu fixa't, quan és el dia de la festa del cine, que no és que siguin especialment barates, però valen 3,90, els cines s'omplen. Dilluns, dimarts i dimecres. Vull dir que està clar que la gent no va al cinema pel preu. Està clar que no hi va pel preu. Per tant, aquestes solucions es busquen. Ara bé, si és com diu el David, no, mira, serà els dimarts a les 5 de la tarda...
No. Tu imagina't una pel·lícula a la setmana, vagis el dia que hi vagis.
Però ja és el que val, 10 euros, no, al cinema. No em soluciona res, que sigui un passe de 10 euros. El que em soluciona és que jo pagui 10 euros, igual que pago amb Netflix, i pugui anar les vegades que vulgui al cinema. Això sí.
Als Estats Units van començar una pel·lícula al dia. Ara ho han canviat.
Doncs una al dia, perfecte. Bueno. Jaume, deixem aquí la tertúlia.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
I ja arribem al final i ens n'anem... on ens anem?
Com sempre, l'espai tecnològic, que acabem aquest bon sabor de boca, aquest bon gust, perquè sempre es presenta un gadget, una solució, una comoditat. Què ens portes avui, David?
Una coseta, algo.
I com no, licències de seguretat de Kaspersky, ah, ja. També, vale, per aquí 15 euros al mes per instal·lar-les, com no, pues algun sistema d'antivirus dentro de tu mòbil. No solo lleva a limpiarlo, a sacar todos los virus que tenga, actualizarlo, sino que también lo puedes llevar y en el mismo momento te podemos instalar un antivirus, ¿vale? Con tu licencia, que mensualmente, bueno, pues siendo de donde seas, tienes diferentes opciones y diferentes,
oye,
fabricantes.
David, ¿tenemos opciones que me cubren el teléfono, la tableta y el ordenador?
Por supuesto, y además tenemos estas soluciones, porque ya son las propias soluciones que los fabricantes de software antivirus dan, es que son multilicencias y es multiplataforma. Pues son 3 o 4 licencias según el contrato que hagas, incluso hasta 5 licencias, en las que puedes instalar en tu móvil o en tu tablet, o puedes instalar en tu PC o en tu Mac, o bueno, en todos los sistemas operativos, Android, iOS y... Como no, importante, como es de renovación mensual, siempre que estás conectado a internet, siempre, siempre estás, correcto, protegido. E incluso este tipo de aplicaciones como Kaspersky te instala su propio navegador, por si quieres navegar seguro y estar 100% protegido. Cuando navegas a través de él te das cuenta, por lo menos, de todo lo que nos vigilan.
Fa 4 dies ja havia un ordinador per llar i ara cada persona tenim 2 o 3 aparells a protegir, o sigui que Déu-n'hi-do. David Casero, Espai Tecnològic, el tenim a internet, espaitecnològic.cat i al carrer Segovia 4 de Lleida, on a part de les llicències, on anar a informar-te, pots anar tu allí amb el teu smartphone o la teva tauleta i dir, escolta, mira, a veure, que jo això, què hi ha per parlant de seguretat, què puc posar aquí? I t'informaran, a part de tot això, pots tocar tots els catxarrets que tenen per allí. David Casero, gràcies.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Doncs jo pitjo l'SnapClick.
Això anava a dir, apreta el
botó. Pitjo l'SnapClick i dimecres que ve, més.
Gràcies, Jaume. Ens queden 40 segons per arribar a les 2. Moment en el que fem una darrera hora. Ja havíem dit que havia en marxa una operació al Farràs. Doncs finalment 8 detinguts i més de 60 quilos de marihuana comissats. I també direm que el govern descarta incrementar la bonificació als camions per haver-se de desviar obligatòriament per l'autopista. Isidre Gavín explica que es treballa per ajustar alguns punts per evitar trajectes innecessaris. En fi, demà ho avançarem i ho ampliarem. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres. Segueix informat a les sintonies de la cadena COPE. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.